Narcotraficant. Persona que es dedica de manera il·legal a la producció, el transport, la distribució o la comercialització de substàncies estupefaents, sovint integrada en xarxes criminals organitzades i vinculada a activitats de violència i de corrupció. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Avui fem el que fem l'Antoni Bassas. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
I amb el president dels noticiaris, Òscar Fernández, com estàs?
Hola, bona tarda a tots dos.
Avui has fet una entrevista que ens ha tingut allà una mica enganxats, eh?
Sí?
Sí, home, sí, perquè sí. Tenia una veu molt particular.
Home, no pel que deia, sinó per
també,
com ho deia, vols dir, no?
És que hi ha hagut un moment que he pensat, ara està tirant talls d'arxiu del 23F? No, no, era una entrevista en directe.
Sí, sí,
però tenia
sí.
Com una veu... vintage, aquell senyor.
Bé, escolta'm, cadascú té la veu que
no,
té.
No, no, no. És una apreciació, però ens ha cridat l'atenció.
És a dir, que us ha agradat del to de veu, eh?
Perquè es feia escoltar.
Roberto Muñoz Bolaños.
Aquest.
Doctor en Història i autor d'un llibre que es titula El 23F i Los otros golpes de Estado de la Transición.
Et diuen que era un tall del Nodo i també t'ho creies.
Mm. Hi ha algú que m'ha enviat algun missatge dient si era José María García. Els que tenim una edat també també recordem José María García a les nits, doncs també m'ha enviat algun missatge.
I aquella nit, concretament.
Exacte.
Sí, aquella, és veritat, aquella nit va tenir un paper fonamental per explicar el que estava passant.
Tu l'havies imitat, a José María García?
No, no, soc molt negat fent imitacions, jo.
Tu basses?
Tots hem imitat José María García.
No em faries un García.
No, ara no ho faré, però...
Saludos cordiales, no m'ho faries.
Sí, exacte.
Ja està, feies aquesta frase, sí, sí. I llestos, amb això ja feia.
Jo sé la de... Que Sant Pedro se la bendiga.
Sí, sí, sí.
El comercio, el bepercio. És dilluns.
Déu-n'hi-do, eh? Podríem estar una hora, segons com, amb frases fetes.
Però
sí,
això
sí.
Ja denota certa edat. I ara ja si home, tenim oients, sí, que espero que en tinguem molts, sí. Per sota dels 40, diran, què fan?
De què parlen
són,
aquests?
Són senyors grans sí, que estan parlant de
nosaltres. De les seves coses.
Les seves coses, sí.
És 23F i estem pendents de tot això. Doncs d'una llei molt important, perquè el govern aprova els pressupostos.
Sí, el president ha anunciat que convocarà un Consell Executiu extraordinari aquest divendres perquè el seu govern aprovi la llei de pressupostos per l'any 2026. Ho farà sense tenir lligat el suport d'Esquerra Republicana, que continua reclamant, ho va fer dissabte mateix, el traspàs de l'IRPF. Salvador Illa encara veu marge per negociar amb els republicans, però els d'Oriol Junqueras adverteixen que, de moment, sense aquest traspàs de l'IRPF, no votaran els números de la Generalitat.
I això que dèiem, el paper del rei Joan Carles, el 23F, torna a ser motiu de debat.
Sí, aquest entre altres coses, perquè això és el que potser sabrem a partir de demà passat. Perquè serà demà passat quan podrem consultar els documents oficials del cop d'estat del 23F del 1981, avui fa 45 anys, que fins ara han estat classificats com a secrets oficials. Avui el govern espanyol ha pres la decisió, demà s'aprovarà el Consell de Ministres i demà passat, dimecres, es podran consultar tota la documentació desclassificada al web de la Moncloa. Veurem exactament quines aportacions surten de tots aquests secrets oficials.
I nou revés al jutge Juan Carlos Peinado.
L'Audiència de Madrid rebutja que Begoña Gómez, que és la dona de Pedro Sánchez, la jutgi un jurat popular i retreu al jutge falta d'arguments en la seva decisió. L'Audiència de Madrid ha fet un escrit molt dur contra el jutge Peinado, l'acusa de falta d'arguments, de falta d'indicis racionals, de falta d'esforç instructor durant els 3 anys i mig que fa que investiga aquest cas. Déu-n'hi-do.
Bon repapolvo.
Sí, sí.
I en esports, avui el protagonista, Joan Laporta.
Sí, un soci ha presentat una denúncia contra ell, contra Joan Laporta, per presumpte blanqueig de capitals i cobrament de comissions il·legals. I Laporta, que ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio, ha negat rotundament aquestes acusacions i ha anunciat accions legals contra el soci i també contra els mitjans de comunicació que expliquin aquestes informacions per calúmnies.
Bé, i aquesta tarda de què hem d'estar pendents?
Doncs mira, entre altres coses, de Mèxic. Allà s'han despertat fa poca estona. Sembla que ha tornat una certa tranquil·litat després de l'onada de violència per la captura i la mort d'un dels principals caps de la droga en una operació militar amb el suport dels Estats Units. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, diu que avui la prioritat del seu govern és restablir la pau i la seguretat a tot el país.
Si us interessa aquest tema, d'aquí una estona una conversa molt interessant amb algú que és a Mèxic i que coneix molt bé aquesta qüestió. Òscar, fins demà.
Adéu, adéu.
4 i 4, avui fa 45 anys, això.
Y ha empezado el mundo. ¡Afuera del mundo! ¡Y esto se ha jugado!
Fa 45 anys d'aquest intent de cop d'estat I el govern espanyol ha anunciat que desclassificarà els documents secrets del 23F. Jordi Pasto, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Clar, sabem què sortirà a la llum?
No encara. Sabem que són almenys un centenar de documents, però la Moncloa no ha concretat exactament quins. Tots els detalls els sabrem, com deia l'Òscar, demà, després del Consell de Ministres, i dimecres, que ja es podran consultar tots aquests documents al web oficial de la Moncloa. Sí que sabem que entre els documents que continuen ocults per la llei de secrets oficials hi ha, per exemple, el sumari del judici contra Tejero i la resta de colpistes, i també podria haver, també es podrien desclassificar les trucades que va fer el rei Joan Carles a les casernes i que podrien aclarir si estava al corrent de l'intent de cop d'estat. Ell ha dit a les seves memòries que no té res a amagar.
Això que dius que continua ocult vol dir que potser ara sí que deixarà de ser ocult.
Eh?
Per tant, que potser ho coneixerem. Creus que descobrirem alguna cosa reveladora?
Jo espero que sí, perquè si no, no tindria sentit.
Però reveladora?
Sí, sí.
Que diem, hòstia!
Aviam, si desclassifiquen secrets que ho han estat fins ara, hauríem de saber alguna cosa que no sabíem fins ara.
Si tu creus que no ho sabem tot encara.
No, no ho sabem tot. Tot i que, per exemple, pel que fa, el que tots voldríem saber, que és quina va ser exactament la responsabilitat del rei, hi ha algunes coses publicades que ningú no ha desmentit. Recordo que HBO Max va emetre una sèrie que es deia Salvar el rei, on sortien dos exagents del CSI, dos senyors grans, diguéssim, però que se'ls presentava com exagents del CSI, dient, com t'ho estic dient jo ara, que el rei estava darrere del cop d'estat, el rei Joan Carles, i que quan va veure que van sortir, que no va sortir bé, que era un nyap, això d'anar disparant i tot això, van dir, doncs li donarem la volta, i de motor del cop el presentarem com a salvador de la democràcia. Així, tal com t'ho explico, i ningú s'hi ha carallat i ningú ho ha desmentit. Per tant, em sembla, si realment es poden desclassificar les trucades que es van fer des de Zarzuela, em semblaria un avenç en transparència democràtica i històrica extraordinària.
És que 45 anys després no tindria gaire sentit mantenir això en secret, a no ser que sigui per protegir les estructures del propi estat.
Bueno,
no?
ja, però per això es diu secrets d'estat, és a dir, els estats...
Però seria per protegir individus, en aquest cas.
Sí, però et dirà que hi ha un bé superior, que, per exemple, la monarquia, perquè al cap i a la fi l'actual rei no deixa de ser fill de l'altre.
Literalment,
bueno,
clar.
Literalment, vull dir que no ha passat tant de temps i fins i tot el rei Joan Carles encara és viu. Per tant, sí que els estats, la prova és que en matèria de legislació i de protecció de secrets d'estat hi ha qui tira gairebé segles o desenes d'anys, etc. Aviam, Pedro Sánchez és el rei de anem a canviar la conversa del país. I ara de què estarem parlant tots en les pròximes 72 hores? De la desclassificació dels papers del 23F.
A veure si surt alguna cosa nova.
No, i a més, amb aquesta cosa que diuen, que no està mal vist de dir, perquè tothom recordi que la democràcia és molt precària i que algú la pot posar en perill, i el molt que ens va costar i el molt important que és tenir-la, recordem quan va haver-hi un grup de golpistes que van intentar acabar amb ella.
Sí, només deixo'm afegir que l'historiador que comentàveu, que ha entrevistat ara l'Òscar Fernández, que és una de les poques persones que ha pogut tenir accés al sumari del judici contra els colpistes, deia que només publicant-se el sumari ja canviaria del tot el relat dels fets que se'ns ha fet d'aquell 23F.
Es bloquejarà la web. Això dimecres, si es pengen, no? Tots els historiadors d'Europa pràcticament aniran a veure què troben.
Sí, recordo que un dels que rep 30 anys de presó, sentenciat a 30 anys de presó, el general Armada, havia sigut preceptor del rei des de la seva infància, és a dir, que era persona molt pròxima a la figura de Joan Carles I.
Bé, doncs això ho sabrem aviat. A tot això, Tejero, que és un dels protagonistes del cop d'estat...
Perdó, i ves que no rebi també Felipe González i companyia, perquè en el seu moment es va dir que s'anava a fer un govern de concentració on hi hauria els socialistes per donar un cop de timó i salvar la democràcia espanyola de la deta i de la crisi econòmica. Oh, i
llavors,
tot plegat,
a Pedro
no?
Sánchez li interessa molt que surti això.
Bueno, doncs ja està, dos més dos. No,
anava a dir que a tot això Tejero, que és un dels protagonistes del cop, segueix viu. Recordeu que fa mig any se'l va donar per mort, estava molt malat, molt malalt, el 23 d'octubre, i aquest senyor pot celebrar els 45 anys de la seva gran obra, que és el cop d'estat.
I no estava muerto, estava de parranda.
Doncs això, avui, 45 anys després del cop d'estat, en recordes gaire?
Sí, perfectament. Perfectament. Bueno, esclar, no vam, com aquell que diu, dormien tota la nit. Recordo com si fos ara el meu pare tornant de la feina, I li dic, és que a Ràdio Nacional estan emetent música militar. Tu saps el que és? Primer, haver sentit els trets, ja no t'explico. Però després, posar Ràdio Nacional i sentir marxes militars, el meu pare em va dir, diu, això em recorda el 18 de juliol.
O sigui, el teu pare havia viscut el 18 de juliol?
Era un nen, però...
Ho recordava.
Ho recordava, sí, sí.
Va, doncs devia ser una nit divertida, també.
Sí, sí.
23F, dimecres, si tenim novetats, us explicarem quines novetats apareixen ara. Reobrim un clàssic del programa.
Mini tot costa.
Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Avui nova edició del Mini Tot Costa.
És com un mini supermercat, diguéssim.
Sí, és a dir, tu el Tot
Exacte,
Costa
una mica menys.
El Tot Costa ho trobes tot, aquí hi ha una selecció de productes, els de més urgència.
A bon preu, diguéssim.
És perquè el Tot Costa, el Jordi Costa i la Sònia Germà no s'enfadin, doncs li posem la sintonia, venem una mica el producte...
I així, en comptes de trepitjar terreny, estem fent promo.
Però tu per què no fas baixar la gent de les 6, de les 7, ja que vagin baixant també els del Catalunya Nit? Ja, que
perquè, no, perquè no volen.
Ah. D'acord.
Perquè és, mira, Tudel, és l'única que enganyo, i poc. A veure, perquè avui la Tudel ha començat d'hora. Té molt mèrit, perquè la Tudel, a quina hora és a la ràdio, ja?
Doncs a 9:15.
I espera't el que matinarà els pròxims dies.
Clar, espero que no
passes. D'aquí al 15 de març.
La campanya electoral al Barça ha arrencat fa poc, però jo crec que avui el tret de sortida de veritat va ser entre ahir a les signatures, no? Que els candidats van començar a recollir ja signatures a l'engròs.
A l'estadi, sí.
I sobretot avui...
Bé, l'engròs. Jo crec que els hauria agradat recollir més signatures, eh?
Han explicat quantes en van recollir?
No, però en general sí que totes les precandidatures, eh?
Totes?
Costant més, sí.
Però la Porta tenia cues,
sí.
Vaig
la
veure.
La Porta, no, no, però dic que en general que està costant més del que ens podem imaginar. I també la Porta, tot i que la Porta, si comparem amb la resta, com a mínim pel que fa a les carpes que hi havia a l'estadi, hi havia més moviment a la carpa de la Porta que les altres precandidats, però em sorprèn que en general, jo no sé si esperaven, confiaven bastant en el dia de partit o que la gent estigués més mobilitzada.
Bé, en tot cas, avui Joan Laporta s'ha llevat amb un ensurt, o com a mínim amb una sorpresa, o com a mínim amb una notícia que parlava d'ell. La denúncia que ha presentat un soci del Barça a l'Audiència Nacional, acusant-lo, entre altres, de blanqueig de capitals i de cobrament de comissions indegudes. La Porta diu que tot això és fals.
Tot això és absolutament fals, ja ens ha passat diverses vegades. El que és ja pesat és que això doncs, porta temps i anirà allargant-se en el temps, a no ser que a l'audiència no admetin la denúncia aquesta. Però bé, ja sé de què va això. O sigui, ara han posat el tema judicial pel mig, normalment és una estratègia judicial i mediàtica per perjudicar els interessos de mi i del que en aquest cas també electoralment represento. No?
La Porta l'hem pogut escoltar aquest matí, aquí mateix, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Ostrell, negant tota la informació, mentre que un dels altres precandidats, Víctor Font, també en aquests micròfons, li exigia transparència.
L'expresident Laporta viu plenament en una realitat paral·lela. Els socis i sòcies són gent de bona voluntat, que, òbviament, d'entrada, han de creure que el president els hi diu la veritat i, clar, cada dia que obre la boca es diuen mentides.
A veure, Laia, d'entrada, la denúncia aquesta és real, eh? Vull dir, sí. Això és una cosa que sabem que s'ha produït i que està en procés de judicialitzar-se, perquè ara això de què depèn, ara?
A l'Audiència Nacional... A veure, primer, és una informació del periòdico, que publica el periòdico aquest matí, i és el periòdico qui explica aquesta demanda que un soci presenta divendres a última hora, a les 11 de la nit,
sí,
a l'Audiència Nacional a Madrid, i ara, clar, és a divendres, avui som dilluns, doncs està pendent que l'Audiència Nacional accepti a tràmit o no aquesta demanda que ha presentat el soci. És una demanda on inclou documents, alguns són documents, diríem, de qüestions més... algun d'operacions financeres, altres també, els documents que porta són de reculls de premsa, i tot això, segons aquesta demanda, doncs són proves que denuncien el que tu has dit ara, aquest presumpte blanqueig de diners i cobraments de comissions indegudes, perquè, segons les proves que presenta aquest soci, troba prou indicis com perquè s'hagi d'investigar. És una demanda que presenta a Joan Laporta, més altres membres, de la Junta i també del Club Executius.
És un bon totxo de documents, vull dir que no és allò un tres fulls, sinó que està bastant, com a mínim, detallat, sigui o no veritat, però vull dir que hi ha molt detall en aquesta denúncia.
Sí, centra sobretot, segons aquesta demanda, insistim, aquestes informacions que publica el periòdico, se centra sobretot en operacions al voltant de New Era, recordareu, l'empresa que la vam conèixer sobretot perquè va ser qui va comprar els seients VIP, però que després vam saber que ni ho era, abans ja s'havia convertit en l'operador de telecomunicacions del nou estadi, doncs se centra sobretot en aquesta companyia i també en les comissions que el Barça ha cobrat, com per exemple la comissió de Nike, que el Barça en el seu moment ja la va explicar, i en general presenta com un entramat de diferents societats en diferents països, entre ells Dubai, per exemple, i altres, en què doncs un entramat de societats que estaria relacionat això al Barça i diferents operacions.
Però perquè ja ho entengui, eh? El Barça reconeix, no reconeix, el Barça explica que hi ha una comissió,
amb Nike, per exemple.
Per un exemple, sí. El Barça explica que hi ha una comissió, sí. I el que diu aquesta denúncia és sí, però és que aquesta comissió va a parar un lloc i després es reparteix.
Clar, això són indicis que diu la demanda.
No sabem si és veritat o no.
Segons el soci que presenta aquesta demanda i que diu que s'investigui.
El que és il·legal aquí no és que es pagués una comissió, perquè això ja ho ha explicat el club. Ja ho sabíem, que hi havia una comissió. El que seria il·legal és que aquesta comissió després retornés amb butxaques vinculades al club o vinculades a persones al voltant del club.
Sí, això seria il·legal en el cas del Barça, en qualsevol cas, comissió. I això és el que el president del Barça avui al matí ha deixat ben clar, que és fals tota aquesta informació que explica o que denuncia la demanda, i a més també ha afegit en la mateixa entrevista que algunes de les proves que annexen, que adjunten en aquesta demanda, també són falses, estan falsificades, ha dit.
La demanda neix d'algun dels seus rivals electorals, que sapiguem?
No, que sapiguem, no.
No, no sabem. Víctor Font, no és Marc Síria, no. Home. És Xavier Vil... No, bueno, escolta'm, jo t'ho pregunto.
Tu m'ho preguntes, sí.
O el número 2 de Víctor Font, el número 2 de Marc Síria. El número 2 de Xavier Lajoana, el número 2 de... No ho sé.
No sabem.
Ni de Bartomeu, és a dir, en principi no és algú que tinguem a l'òrbita blaurana controlat.
No, que nosaltres sapiguem, no, i el club, de fet, Joan Laporta ha dit que encara no sabien ben bé tampoc d'on sortia, tot i que es podien imaginar i fer suposicions.
Tu, Antoni, vas viure molt de prop la campanya anterior. És molt bruta una campanya electoral del Barça? És més bruta del que et pensaves?
No, ja m'ho imaginava.
Sí?
Sí,
no et va sorprendre el nivell de brutícia.
Hi ha un moment que ja no baixes de la figuera.
Potser a vegades t'ho trobes i dius...
Però has vist la política, has vist el Barça, el que passa és que veure-ho de prop és molt desagradable. Ara també ets a dir que no es va arribar a aquests nivells.
Clar, fa 5 anys, no, potser perquè no hi havia un president que es presentés fa 5 anys.
Tots eren aspirants, no? Però no s'havia arribat a això, no?
Clar, el timing és com sorprenent, perquè sí que hi ha coses que es van dient...
La teva pregunta d'això pot sortir d'una... Clar, és pertinent, estem en plena campanya electoral i això perjudicaria Laporta. Dic perjudicaria perquè està per veure, primer, que les proves que s'han presentat siguin sòlides i el jutge admeti a tràmit aquests indicis i d'aquí obri una causa. Vull dir, ja veurem si això acabarà passant o no. No? També és veritat, però, que quan tu dius aquesta comissió no és il·legal, no és il·legal, però si és de 50 milions d'euros, jo al·lucino.
Sí, però vull dir que això ja el club ho ha explicat i t'agradarà més o menys, però vull dir que no és una cosa que descobrim ara.
Sí, però de la mateixa manera que tu pots llegir i dir, home, una querella que es presenta en campanya electoral deu ser per perjudicar Joan Laporta, tu també pots preguntar-te, caram, 50 milions d'euros a la butxaca d'una persona per fer una gestió entre el Barça i un proveïdor que fa dècades que és proveïdor del Barça? Home, són coses que criden l'atenció, no? I, per tant, diguéssim que no sortirem d'aquesta... com et diria, d'aquesta judicialització de la vida del Barça, que acompanya clarament allà on hi ha poder, allà on hi ha diner i allà on hi ha desitjos de dirigir el club. No?
Clar, però, per exemple, a les últimes eleccions, en la candidatura en la que anaves, amb el Víctor Font, no sé si veu veure aquests mecanismes que veiem, per exemple, a les eleccions americanes, que les pròpies candidatures, més enllà de voler defensar la seva obra o la seva proposta, fan aquelles menes d'investigacions a veure si podem trobar coses negatives dels altres. Això també passa al Barça?
En la campanya en la que jo vaig estar, d'això no se'n va parlar. No es va fer ni no se'n va parlar.
Et penedeixes d'haver-t'hi ficat fa 5 anys?
No, en absolut.
Però has dit que era desagradable.
Te'n penedeixes de ser periodista? Quantes coses desagradables no hem d'explicar? Quantes desgràcies no hem de veure? Vull dir, la vida està plena de coses agradables i de coses desagradables. I si tu tens la clara convicció que pots fer una aportació a un club del que has sigut soci tota la vida, doncs, i algú en el que creus diu, vine a mi, doncs t'ho planteges en el seu moment, no? Aquesta idea de, bueno, no ens podem corresponsabilitzar, doncs si realment tu creus que tens alguna cosa a portar, doncs endavant, perquè si no la vida també seria molt plana, no?
Tu, Laia, has vist l'expresident Laporta...
Sí, aquest matí.
Sé si li podem dir president Laporta i podem dir president Bartomeu, això és com els de la Generalitat, que són
jo
sempre presidents.
Sí, jo crec que sí.
Bé, doncs has vist el president Laporta aquí.
Sí.
L'has vist enfadat?
Molt. Dolgut, molt dolgut i molt amb...
Perquè en antena ho semblava, però no sé si fora també estava així.
No, ha arribat així. Després, evidentment, ell doncs, ha tingut una entrevista que ha parlat d'altres qüestions i tot ha estat calmat i ben argumentat, però és cert que aquestes informacions que han sortit i que s'han fet públiques pel periòdico està molt dolgut i, de fet, ell després també ha fet un comunicat al club i ha explicat que ja fa setmanes que tenien coneixement d'aquesta informació que, diu, ell ha parlat d'un dossier que anava circulant per diferents mitjans de comunicació, que alguns mitjans van fer una consulta al club doncs, preguntant per aquestes informacions que demanda, que hi ha en aquesta denúncia, i que el mateix club ja va desmentir-ho als periodistes que van fer la consulta i que per això doncs, ell encara estava més dolgut perquè aquesta informació que hagués acabat sortint, no només sortint públicament, sinó que s'hagués presentat aquesta demanda d'un soci que també ha fet el comunicat, que evidentment el club, quan bé, diu prendre les mesures que calgui contra aquest soci i en general els mitjans que hagin fet ressò d'aquesta informació.
Mira, t'ho aniré preguntant des d'ara fins al dia de les eleccions. De l'1 al 100, Tudel, com vas d'energia?
No, jo sempre tinc molta d'energia. Ara estic
posa un número.
Avui? Aquesta hora bé, m'ha aixecat molt d'hora avui, eh?
No, però avui en general, no aquesta hora, avui.
Avui bé.
Energia de campanya. De l'1 al 100.
Estic al 95.
Ja hem perdut un 10, eh?
95%.
Bé, Laia Tudel avui està a un 95, queden 20 dies per les eleccions.
Sí.
Anirem actualitzant el marcador d'energia de Laia Tudel.
Molt bé.
Per captar a veure com va aquesta campanya.
Quin problema.
Anem apuntant, Carla, eh? Avui el 95,
és un tracking, un excel·lent, eh? Penjarem
al Twitter i aquestes coses.
Sí.
Tudel, moltes gràcies.
Adéu-siau.
I ara farem un salt. Has vist les imatges de Mèxic?
Sí. Sí.
Bèsties,
sí, sí,
eh?
Molt, molt, molt.
A partir de les 7, el Tot Costa, versió extended, eh? La de tota la vida, la de sempre, la clàssica, amb la Laia Tudel, el Costa, la Gelmà i companyia. Però ara posem els ulls a un país que ha passat una tarda, nit, matinada molt complicada.
Toda la gente estamos asustados. Nadie queremos salir. Ahorita casi, casi nada más para lo más necesario.
Vámonos.
Són els aldarulls que hi ha hagut en diverses ciutats del país després de la mort en una operació militar d'un dels capos de la droga més buscats, segurament el capo número 1 del país, Nemesio Oseguera, àlies El Mencho. Per parlar-ne, tenim en línia un dels periodistes especialitzats en aquesta qüestió, que ens ho pot explicar bé, i que és el mexicà expert en narcotràfic, Òscar Valderas. Òscar, què tal? Bona tarda.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buena tarde.
Bueno, de entrada, ¿cuál es la situación en México? Porque nos fuimos a dormir con unas imágenes muy fuertes de violencia, de humo, de explosiones. ¿Cómo está la cosa ahora mismo?
Pues mira, aquí ya amaneció una madrugada bastante tensa, porque prácticamente un tercio del país estuvo paralizado por las acciones que hizo el cártel Jalisco Nueva Generación como parte de su venganza. Hoy amanece el país tenso, con actividad a medio gas. Hay muchas universidades, no solamente en la zona de Jalisco, sino en varios estados que no han renovado clases, muchos negocios cerrados, carreteras vacías, porque ha habido información que supuestamente el cártel va a atacar civiles, va a comenzar a tomar otro tipo de acciones en respuesta a la muerte de su líder. Entonces, bueno, te diría, es un país en pausa, en espera, en suspenso, porque no se trata de la muerte de cualquier criminal. Yo decía que no se trata ni siquiera del narcotraficante más poderoso de México. Es el criminal más influyente del mundo. Ningún criminal en ninguna mafia, ni en la italiana, ni en la albanesa, ni en la yakuza, ni en las triadas chinas o donde tú quieras mencionar, consolidó el poder que tuvo Nemesio Segura Cervantes. Así que de ese tamaño el personaje, de ese tamaño el miedo en México.
Ahora te preguntaré por cómo está el futuro en el país, pero antes, hablemos del Mencho, este narco que, como decías, era tan influyente. ¿Qué le hacía tan especial? ¿Qué le hacía tan importante? ¿Cómo llegó a esta posición?
Yo creo que son tres factores. El primero es que el Mencho crece en un pueblo llamado Aguililla, Michoacán, en una zona que aquí conocemos como Tierra Caliente, pegado al Pacífico mexicano. Y mientras otros grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa, que también están ubicados en el Pacífico de México, vieron una línea recta hacia Estados Unidos como el mercado de drogas más importante del mundo, el Mencho tuvo la capacidad de ver 14.000 kilómetros más allá y puso la mirada a mediados de la década de los 2000 en China. Y él es quien empieza a recoger la idea de que en China se están creando precursores químicos para un cambio en el juego del mercado narcótico que eran las metanfetaminas. Y comienza a recibir, gracias a que se encuentra en un estado en el Pacífico con un puerto marítimo muy importante, todos estos precursores químicos y logra avanzar sobre otros grupos criminales y comienza a innovar dentro de las drogas de diseño. Esto hace que pase rápidamente de un cártel relativamente pequeño, como era el Cártel Jalisco, a un cártel multimillonario. Segundo, es que se trata de un grupo criminal que desafió abiertamente al Estado. En el 2015, el Cártel Jalisco Nueva Generación se convierte en el primer grupo criminal que logra derribar con un lanzacohetes de fabricación rusa una aeronave militar y causar militares asesinados. En México eso no era común. Los grupos criminales en México, los cárteles, usualmente mantenían un discurso de nosotros no nos metemos con el gobierno, nosotros solamente estamos peleando nuestros negocios. Y un tercer elemento es que a partir de esa afrenta, de este derribar la aeronave militar, es que el Cártel Jalisco ingresa, digamos, a las grandes ligas de los grupos criminales internacionales. Esto le permite generar alianzas con grupos en Europa, en África, en Oceanía. Por ejemplo, el Cártel Jalisco tiene una presencia importante en Nueva Zelanda, y gracias a eso consigue tener mucho más equipo tecnológico con el cual pelear sus guerras. Y esa es la tercera gran innovación del Mencho. Entonces, es el que trae a México los drones explosivos, por ejemplo, o que mejora las minas antipersonales de Colombia y las lleva a sus propios territorios. Todo eso lo hizo un hombre que, de acuerdo con las estimaciones de la DEA, acumuló una fortuna de más de $1,000 millones y logró lo que ningún narcotraficante en el mundo, que su grupo criminal tuviera presencia en más de 60 países del mundo, España incluido definitivamente, en los 50 estados que tiene Estados Unidos y en las 32 entidades federativas de México. Esto es un logro, lo pongo logro entre comillas porque sí, evidentemente es bastante negativo, pero es un logro que lo coloca como el criminal más importante del mundo. Ni el Chapo Guzmán, ni Pablo Escobar, ni Osama Bin Laden tuvieron esa fortuna y ese poder internacional.
Y a nivel de violencia, aquí también siempre nos llama mucho la atención la bestialidad a veces de las reacciones, como la que hemos visto, ¿no?, en estas últimas horas. ¿Pero era un cártel también especialmente violento estos últimos años?
Tremendamente violento. Un grupo criminal que además se saltó todas las reglas o los códigos que supuestamente tiene el crimen organizado en México. Fue, por ejemplo, atar una granada al cuello de un niño de 8 años y explotarlo frente a su padre. Y eso te habla del tipo de violencia que ejercía. Era una violencia absolutamente descarnada, pero que además era pedagógica. La violencia extrema se mostraba. Mientras muchos grupos criminales tenían como costumbre ocultar los cuerpos, el Cártel Jalisco los exhibía y los colgaba frente a escuelas donde entraban niños, o frente a universidades o bancos, o vaya, espacios donde la vida cotidiana se realiza. Y esto sin duda repercutió en la fama que tenía el Cártel Jalisco. Además, un cártel extremadamente violento, lugar donde llegaban a posicionarse, lugar donde de inmediato se disparaban homicidios, secuestros, extorsiones. Y esta idea de que el crimen no se mete con mujeres y niños fue completamente deshecha por el Cártel Jalisco. El Cártel Jalisco se podía meter con quien fuera. No había un obstáculo de edad, de condición, de género. Todos podíamos ser víctimas del Cártel Jalisco porque la violencia extrema era la manera en la que demostraban su presencia y su dominio.
Estas últimas horas ha circulado mucho un audio de hace ya unos cuantos meses en el que se comprueba que una parte que también explica el crecimiento de figuras como del Mencho es la el trato que hay con la policía. És una trucada entre aquest narco, el Mencho, que li recrimina a la policia que estan fent una recerca massa intensa dels membres del seu càrtel.
Delta 1. Ey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre tía, toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves?
Ya está, señor. Ahorita los bajo.
Aquest és el policia. Ja està, senyora, ahorita los bajo. La connivencia de la policia, a veces por dinero, a veces entiendo que también por miedo, es otro factor, ¿no?
Sí, sí, cuando el Mencho, que es la persona que se escucha, le dice relájamelos, lo que le está diciendo es desaparezcan, sí, váyanse a otro lado porque nosotros estamos haciendo algún tipo de negocio sucio en esa zona. Y sí, y el Mencho además se distinguió porque ejercía una violencia brutal también para colocar a sus propios alcaldes. Hay muchas zonas del país donde sabemos que prácticamente es imposible ganar una elección sin el favor del Cártel Jalisco. Ahora, ese es un favor que se cobra muy caro y que cuando los alcaldes no cumplen con lo prometido, ya sea por dinero o por miedo, son asesinados o son asesinados sus familias. México tiene además un gran problema de violencia política en la cual, insisto, hay varias regiones donde los mexicanos sabemos que todo mundo el que ganó esa elección le debe favores al crimen organizado, que son gobiernos que no están instalados para trabajar a favor de la gente, sino trabajar para el negocio privado, que es el grupo criminal. Entonces, este grupo criminal lo que hace es que exige contratos de obra pública, exige la designación del jefe de la policía local, exige que se les den licencias de bares, de cantinas, de hoteles, de restaurantes, para poder acrecentar su poder, y quien no lo cumple es asesinado. Y esto es válido tanto para la población civil inocente como para los propios gobernantes. Y aquí el Cártel Jalisco ha financiado campañas políticas de todos los partidos políticos, izquierda, derecha y centro.
Claro, y con todo esto, ahora habrá gente que nos escucha aquí en Cataluña que pensará, ostras, pero yo he estado en Cancún, yo he estado en Puerto Vallarta, yo he estado en Ciudad de México, incluso en Guadalajara. Barcelona fue invitada a la Feria del Libro de Guadalajara y dirán, ¿sí? Pero me pareció todo muy tranquilo. Pero es verdad que hay zonas en México que la violencia es el día a día, ¿no? Que es el pan de cada día y que la gente está casi que acostumbrada a ver muertos.
Sí, una de las grandes, me parece que de las grandes estrategias del crimen organizado es siempre que su presencia sea normalizada. En México tenemos una palabra que creo que lo refleja muy bien, que es el halconeo. El halconeo son vigilantes que tiene el cártel en prácticamente cualquier espacio público y que sirven para avisarle al jefe de plaza local, que es, digamos, el representante del cártel en una localidad, mira, por acá ya pasó un policía, mira, por acá pasó un militar, mira, acá hay un periodista haciendo preguntas, mira, acá hay un activista y acá, por acá ya pasó algún político. Y ese halcón, el que ejerce ese halconeo, puede ser una adulta mayor que tiene un puestito para hacer jugos en la esquina, puede ser un niño que está jugando fútbol en la plaza y que está viendo todo el tiempo reportando y tiene escondida una radio en el pantalón y tiene 10 años, o puede ser el propio policía, el propio oficial de tránsito. Y entonces cuando uno pasa por las plazas públicas, por algunos pueblos, dice, ay, pues a mí me habían dicho que aquí estaba el cártel, pero se ve todo muy tranquilo. Y esa ilusión de la tranquilidad, de la no presencia del crimen organizado, es algo de lo que se aprovecha el cártel. Y es pacífico ese espacio hasta que no lo es. Claro. Hasta que surge una balacera, un incendio, y es muy rápido el momento en el que te das cuenta que en realidad siempre estuviste pisando los territorios del crimen organizado. Zonas turísticas donde recibimos a nuestros visitantes extranjeros, fueron muchos de los que estaban ayer en la playa con la margarita y así y descansando, vieron de primera mano la capacidad de fuego que tiene el crimen organizado en México.
Tú, Óscar, te dedicas especialmente al narcotráfico, a contarlo, a investigarlo. ¿Tienes miedo que te maten?
Mira, sí, por supuesto, yo llevo 15 años haciendo este trabajo, no he estado exento a incidentes como amenazas de muerte, y la verdad es que te diría que es una falsedad, te diría que no tengo miedo, por supuesto que además días como los de ayer y los de hoy son un recordatorio constante del poder que tiene el crimen organizado y la capacidad que tienen de hacer daño cuando sí lo deciden, pero también es cierto que si no se empieza a reportear, que si dejamos que el periodismo se muera, enfrentamos un panorama todavía más terrible. Somos muchos colegas los que estamos haciendo un trabajo en el que creemos, porque creemos que este país tiene solución todavía, pero sin duda se hace con miedo, se hace con cautela, y además se hace en el reconocimiento de que México es el país más peligroso para ejercer periodismo en el mundo, si descontamos los lugares donde hay un conflicto formal. Pero aquí en México es muy complejo porque siempre se hace una gran desventaja. El crimen organizado siempre sabe quién eres tú, pero tú no sabes quién es el crimen organizado.
Es Óscar Valderas, periodista mexicà, experto en narcotràfic. Óscar, gracias por hacer este trabajo en un lugar tan difícil y cuídense mucho.
No, hombre, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprevo t'oferim més de 1.500 productes d'Eroski a preus bons sempre. Com la banana, per només 1,35 euros al quilo, amb un estalvi del 12%. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprevo, així de bo.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Marc Marginedes ha superat el trauma de patir un segrest.
Laia Sanz, què ha superat?
Sandra Rossell, quina seria la seva gran passió ara? D'haver estat 2 anys a la presó i d'això en parlarem?
Bueno, viure.
Viure?
La meva passió és viure.
Ho he superat. És el podcast on flueix la conversa amb persones que han patit una dificultat i l'han superat.
Perquè tot allò viscut ens fa únics i més forts.
Segona temporada de Ho he superat amb Chantal Llavina. El podcast útil per ajudar a entendre i encarar la vida. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Volem deixar clar que no es donen les condicions necessàries per iniciar una negociació pressupostària.
Els pressupostos en mans d'Esquerra. Hi ha marge perquè l'aprovin? Ho respon aquest dimarts al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ah, mira, feia molt temps que no sentia aquesta cançó ara.
Clar, està bé, va molt bé amb el tema.
Està molt ben triada.
Clar, selecció musical impecable.
Tu?
Sí. T'agrada?
Però com se t'ha acudit aquesta cançó?
He pensat, animals.
Una cançó d'animals.
No? És que mira...
Aquesta és la pregunta que fa tothom.
Mira.
Ara. What does the fuck say? A veure, Judit, fa molts dies que estem parlant dels Therians. Tu saps què són els Therians?
Sí, home, aquests que volen ser animals. Bueno, que es consideren ells mateixos animals.
A veure, Judit, què són els Therians?
Doncs això que diu l'Antoni, persones que s'identifiquen com animals, imiten el comportament dels animals, senten que són animals, és com una mena, diuen, de connexió espiritual, i es mouen doncs, com un gos, com un gat, com un cocodril, com allò que senten, no? N'adopten el comportament, fan els sons d'aquest animal. Per què Therians? D'on ve aquesta paraula? Del grec.
Vinga, va.
Therion, que vol dir bèstia, animal salvatge, i antropos, que vol dir humà. Per tant, bèstia humana. Això dels
però
Therians...
L'antropos on està? En l'an.
Therian. An?
Ah, l'an.
Una paraula composta.
Exacte, de les dues.
Okay. Sí? Ara ja ho he pillat. Ja està.
Antropos.
Jo,
home.
Exacte.
A grec navalent.
Això va començar a sorgir als anys 90 en fòrums d'internet. Eren grups residuals de persones que s'identificaven amb animals. I ara, en els últims dies, doncs, s'ha anat fent gros i gros a través de xarxes, sobretot a països de Llatinoamèrica.
Dissabte hi havia convocada... suposadament, una trobada de Therians a Barcelona. Va acabar amb almenys 5 detinguts i càrregues policials. Baralles, sí. Curiosos, molts. Terians?
Molt pocs, per no dir cap. Sí, sí, això és una concentració que es va fer a Arc de Triomf. Hi havia unes 3.000 persones, però el que deies ara va atraure més curiosos que Terians. Sobretot eren gent jove i entre ells també hi havia una mica la sensació que havien anat allà...
a burlar-se, no?
I que els havien pres una mica el pèl.
Hi havia algú gatejant pel terra amb unes orelles de conill i jo crec que es nota que igualment era algú per fer... per riure's d'això.
Em sembla molt fort que la gent ajunti més per veure una persona amb cua i orelles que per coses realment importants que estan passant ara, com un genocidi, tots els arxius d'Epstein.
No sé què diu això de nosaltres com a societat, però jo crec que res bo. Que es reuneixin tantes persones només per riure's d'algú que està gatejant pel terra, tothom gravant, tothom empuixant-se, cridant.
A comparació de manifestacions, que han anat algunes, hi havia molta menys gent que tot això.
No només a Barcelona, els últims dies s'han fet trobades Terians a Girona, a Lleida, a molts llocs de l'estat espanyol, i de Terians pràcticament no se n'han vist. Carlos Baraiber és el responsable de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Existeixen els Terians o estem fent un fenomen d'una cosa que no existeix pràcticament?
A veure, jo m'atreviria a dir que si existeixen, són un fenomen absolutament residual que no té res a veure amb el hype que es diu ara, que hem tingut i hem viscut tots aquests dies, no? Com dèieu, ara venia, segurament sembla que ve de Llatinoamèrica, que és aquesta onada, diguéssim, d'aquest hype, perquè són coses d'aquestes que van apareixent i desapareixent, però clar, és que jo m'atreviria a dir això, que no n'hem vist, per exemple, a les manifestacions o a les concentracions que tu deies, no? N'hi ha hagut a Madrid, en les que hi ha un vídeo d'una persona caminant a quatre grapes al mig d'un munt de gent gravant-la. A Bilbao sembla que hi havia una noia que hi va anar i que va haver d'acabar marxant d'allà i que la van perseguir pràcticament fins a un centre comercial on es va anar a refugiar perquè la gent l'anava allà tossigant a dir-li de tot, etcètera, etcètera. És a dir, que pocs casos i els pocs que hem vist, doncs, molt poc edificants. Però és que és això que dèiem, no és un... Segurament no és un moviment, no és... Fins i tot m'atreviria que no és una tribu urbana, no? Una tribu urbana era algú bastant més complex, que tenia molt a veure amb moltes altres coses, i en aquest cas ens hem fet una pilota d'un fenomen doncs, que no és casual, que no és puntual i que a més reprodueix patrons que hem vist a altres països, com els Estats Units, per exemple.
A veure, què són aquests patrons que ja hem vist abans i que no són puntuals ni casuals?
Bé, estic parlant amb dos excorresponsals als Estats Units, o sigui que segurament vosaltres en sabreu més i m'ho podreu puntualitzar més, però vaja, als anys 2010, això ja comença abans, ho deia la Judit, no? Que el moviment dels Terians als anys 90, doncs, com que pren forma d'alguna manera, o almenys se li posa el nom, etcètera, etcètera, però el que vinc a dir que als Estats Units ja s'ha parlat d'això és que en els anys pre-Trump, diguéssim, no, en aquesta època prèvia que va existir, doncs va anar creixent tota aquesta onada de subcultura d'internet que es va proposar doncs atacar els drets civils, atacar el progressisme, etcètera, etcètera. I com ho feien? Doncs recordem fòrums com 4chan, com Reddit, en els que doncs creixia i creixia i creixia aquesta subcultura que es dedicava bàsicament a atacar mantres del progressisme o de les minories, col·lectius minoritaris, etc, etc. I què feien? Doncs agafaven qualsevol col·lectiu i l'escarnien, no? Se'n burlaven. I al final, amb els Terians, el que veiem és que qui ho amplifica és qui ho vol traslladar a altres lluites, no? És com si jo em sento... si jo sóc un home i puc dient només que sóc una dona, ja se m'ha de tractar com a dona, doncs estic fent la mateixa tonteria que si una persona és un home i diu que vol que el tractin com un gos. Aquest és el paral·lelisme que es busca i aquest és el paral·lelisme que és perillós i que és el que fa ressorgir aquesta història. I, evidentment, els mitjans de comunicació, i som còmplices d'alguna manera, quan fem gros un fenomen que no se sap d'on ve exactament, que és curiós, que és graciós, que surt de xarxes, no sabem qui ha convocat una cosa i l'altra, i tot això estava ben d'aquesta subcultura d'internet que s'ha anat fent gran amb el meme, amb l'escarni, amb la burla, amb aquest gambarrisme del que ara, a més, s'ha apoderat la dreta, no? Perquè ser el gamberro de la classe, el que va fer la broma de tirar-li pinso als que són Terians, és el graciós, el que està de moda, el que és popular ara, i amb aquesta mandonguilla hem tingut concentracions de 3.000, 4.000 persones a diverses ciutats d'Espanya, en algunes de les quals s'han acabat cridant lemes polítics que ja ens imaginem tots, i que hauríem de qüestionar-nos, doncs, això. Si hem analitzat prou bé d'on sortia aquesta història i si potser ens hem de posar un punt de contenció, encara que el tema sigui llaminer, no? Que sempre costa.
Tu, Carlos, des del Departament de Verificació de 3CAT Info, la vostra feina és això, no? Anar mirant les coses que s'expliquen, si són veritats, si no. L'altre dia em deies, vigila si et proposen el tema del Paracetamol Challenge, perquè està circulant molt i és també una cosa inventada. És a dir, que a vegades potser els mitjans, per descuit, per pressa, per fer la feina d'una manera no del tot curosa, ens fem ressò de coses que no existeixen.
Clar, és que al final, jo crec que davant d'aquest cas també dels Therians i sobretot del Paracetamol Challenge, estem davant d'una llegenda urbana, com tots en coneixem moltes, val? Si tu mires la llegenda urbana de que hi havia cocodrils a les clavegueres de Nova York, clar, hi ha premsa de l'època, de mitjans del segle XX i de principis dels anys 30, 40, que en parla en algun moment de que això passa. Ha sigut veritat o no ha sigut veritat? Igual hi havia un cas d'una vegada i això s'ha anat fent gran i s'ha anat arrossegant. Doncs amb el Paracetamol Challenge va passar el mateix, no? És un tema que en un cas a Escòcia l'any 2015, una policia local en alerta, posa en alerta la comunitat educativa d'aquella zona, els mitjans ho veuen i se'n fan ressò, i a partir de llavors, des de 2015 fins avui, 11 anys, aquest tema del Paracetamol Challenge va sortint com onades que van venint i van venint, i ningú ha tingut mai constància de que hi hagi una persona que hagi vist un vídeo en el que se'l raptava, se'l desafiava a fer això. Tampoc tenim víctimes que ho diguin, tampoc tenim metges que confirmin que han parlat amb víctimes que els hi ha passat això o que han participat d'aquest repte. I tot això ho sobrevola aquest punt de vista adult, no?, de, hosti, els joves, que malament que estan. Bueno, doncs, igual ens hauríem de posar una mica de distància i pensar que els joves, doncs, fan moltes coses, però tampoc no són tontos, i mirar d'on ve això i d'on ve, i anar a fer la pregunta última, no? Hi ha un Therian? S'hi pot posar el Therian? No. Hi ha una víctima d'aquesta història? Hi ha un metge que em pugui confirmar això que està passant? I si no, doncs, evitar donar-li bola, encara que sigui molt llaminer, que és el més difícil.
En fi, estirant del que diu el Carlos, un fil només, em sembla que l'estratègia de l'extrema dreta, en general de tots els moviments polítics, però la dreta és molt bona, per dir-ho així, a les xarxes socials, ha pujat un grau més. Abans et deien matèricament el que havies de pensar, ara et suggereixen, et fan sumar a tu 2 + 2, i et diuen això que comentava, no? Si algú, pel sol fet de dir «soc una dona», passa d'home a dona, ara veuràs com algú, pel sol fet de dir «soc un gos», passarà de persona a gos. Llavors dius, bueno, però això no té cap sentit. Llavors et diu, tampoc té sentit allò altre.
Exacte.
I ja està tot embolicat. És a dir, aquí hi ha estratègies cada vegada més civilines, més capaces de encertar què és allò que ens indigna, que és bàsicament el que la nostra por i la nostra indignació és el que porta la gent al carrer i a les urnes. Doncs anem a buscar això concretament. Perquè, bueno, qualsevol sap que un nen petit, una nena petita, poden jugar «soc un gat, soc un gos», jo crec que tots hi hem jugat quan érem criatures, però que així o això ho fa un adult, aleshores tenim un problema. Doncs, preguntem-nos, això està molt extès o no està molt extès? I com tu dius, els mitjans de comunicació, per totes les raons que tu has posat, jo afegiria pels clics, per l'audiència...
Bé, que doncs, potser és la primera, eh?
Que és la primera, aleshores ens sembla que hem de... Una mica disfressat amb... Anem a fer un servei públic i, sobretot, avisem els pares que ara hi ha un challenge amb no sé quina medicina, doncs diguem-ho per antena. Cada vegada s'ha d'anar més en compte, és a dir, la responsabilitat social del periodisme existeix. I la gent té dret a esperar dels mitjans, ja no et dic dels mitjans públics, una informació que ha passat, bueno, com l'aigua de l'aixeta, que ha passat no sé quants filtres, doncs nosaltres també. Si no, estem donant a la gent informació potable que enverina la societat i la seva capacitat d'entendre el que passa i, entenent el que passa, prendre decisions com, per exemple, anar a votar.
Carlos, de les centenars de notícies que analitzeu cada setmana, cada mes al vostre departament, quin percentatge són fakes? És a dir, normalment, de tot el que t'arriba que és dubtós, quin percentatge acaba sent parcialment o en la seva totalitat una cosa falsa?
Mira, per ser molt clar, que puguis dir fals, diria que és un percentatge relativament petit, és cridaner, tenim fotos o fotos ben fetes a mi, etcètera, etcètera, però el més nociu és el que no ho és 100%. I, de fet, són també els temes més interessants, no? Que des de la verificació a vegades es té una mica la pressa per poder dir que allò és fals. I darrere d'una cosa que algú pot dir que és fals o que sembla esbojarrada, segurament hi ha una part de veritat que és la que has de desentramar per poder-li explicar a aquella persona. Això que t'han dit, aquesta part és certa, però aquesta no.
Clar.
perquè és molt difícil que una cosa sigui del tot falsa. És a dir...
Sempre hi ha una base de veritat, no?
Sí, o perquè es busqui, o perquè al final, si és fals, és que serà molt esbojarrat o molt descabellat o molt... no sé. Però la part de cert és la que farà que aquella persona es quedi anclada allà, ancorada allà, i digui, no, però és que això, aquesta part... Llavors no sabeix de res que jo et digui, no, tot el que tu penses és fals, no? Llavors la gràcia serà entrar una mica en el diàleg. Escolta'm, de tot això que es diu, aquesta part està bé. És el que dèiem ara, si hi ha una persona en algun lloc del món que considera que se l'ha de tractar com un cavall o com un gos perquè X motius, doncs segurament el que serà rellevant per aquesta persona és que algú li pregunti per què i desenvolupi aquesta història amb algú que la pugui ajudar o que la pugui parar-li atenció, diguéssim. No estic negant que aquesta persona existeixi, etcètera, etcètera. Però, de tota la resta, doncs hem de treure el gra de la palla. I jo crec que al final, és això, si el 90% dels casos són molt, molt matisats, molt gris i poca certesa, malauradament.
A més, vivim en una societat que ha vist passar les coses més increïbles. L'altre dia, per exemple, detenen el príncep Carles, o l'exprínsep Carles, Andreu, perdó, l'exprínsep Andreu, i dius, un dia, això no havia passat mai. És a dir, passen tantes coses increïbles que per què no pot ser creïble una determinada informació a través dels mitjans? Vivim una època, i aquest és, diguéssim, un dels problemes que tenim, afegit a la sospita permanent, perquè n'hi ha prou que una part de la informació sigui veritat com perquè algú digui, sí, però la resta no ens ho confirmen perquè ens ho estan amagant. Saps? Aquesta sí. Sospita permanent, que jo crec que fins a cert punt és sana, hem de sospitar Exacte. Sempre de la versió del poder, però després hem d'atendre al principi de realitat, que és quanta gent veus pel carrer fent de gat o fent de gos.
Com diria Rajoy, it's very difficult, todo esto.
Home, i tant. Mira, en el cas que parlàveu ara justament de Mèxic, és crucial l'exemple, perquè les últimes hores s'han difós coses i desinformació, com que que els càrtels estan atacant a l'aeroport de Guadalajara, o que volien agafar hostatges entre els turistes nord-americans per demanar no sé quin... Clar, això és desinformació que ha estat corrent allà a peu de carrer i que pot fer que alguna persona prengui una decisió incorrecta que el faci estar en perill, etcètera, etcètera. I això ens ho estem trobant i ens ho trobarem en cada situació d'emergència, per la qual cosa ens hem de fer més resilients a això, aprendre a filtrar-ho, intentar no atabalar-nos, però clar, és molt difícil, perquè si a més estàs enmig d'una situació com aquesta, allà que veus que l'exèrcit sí que arriba a l'aeroport però per protegir-lo, doncs bueno, no estàs com per a posar-te a filtrar qui diu la veritat i qui no. Però hem de saber que hi haurà gent que tindrà ganes de no dir la veritat o de fer una mica el caldo gros i anar difonent desinformació.
Va, Balaibar, gràcies.
A vosaltres.
Et planyem una mica per la teva feina.
Bueno, gràcies.
És apassionant la seva feina.
I tant.
És apassionant, però dura.
Bueno, sí, és
com totes.
Com la de tots.
És que si fos fàcil no ens hi guanyaríem la vida.
Ni li encarregarien al Baraibar.
Doncs ja està.
Famílies monoparentals i persones de 55 anys o més que viviu soles, bones notícies.
L'Ajuntament de Barcelona, amb el Pla Viure, convoca ajudes per al lloguer per a aquests col·lectius.
Per accedir-hi, cal ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual i destinar el 30% o més dels ingressos a pagar el lloguer.
Les ajudes poden ser de fins a 400 euros al mes durant un màxim de 12 mesos.
Període de sol·licituds obert fins al 21 de març, tot i que es pot prorrogar o tancar abans segons les peticions rebudes.
Per més informació, consulteu el web barcelona.cat/plaviure.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible. Un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genevat. Un viatge a través de les veus de quatre treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Busquem el millor plat de carxofa del Llobregat.
Jo passaria una miqueta un trap per aquí, eh?
Que faci el que vulgui, tots som adults.
És un menú a full de carxofes.
Està clar que està preparat per al programa, però total.
El foie és paté, ara que menjo.
Jo crec que se li hauria d'haver passat per un colador. Aquest fa difícil de menjar.
Ahora me empiezo a enfadar.
Joc de cartes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Però qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 3:15, a l'Avés, Girona.
Després de guanyar el Barça, els gironins volen aprofitar el bon moment per marcar distància amb el descens.
Avui, a partir de 3:15, a l'Avés, Girona.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Però... Que no vas explicar? No? Que no surti d'aquí? No?
Després ho comentarem, és que tenim un món ell i jo compartit.
Coses personals.
Són coses nostres.
Sí. No, no, aquí cadascú fa el que vol i el que pot. Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Júlia Canet, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Hi ha hagut molta gent anant a veure el Mago Pop aquest cap de setmana, se m'informa.
És cert.
Omple sempre, eh?
No omple sé, sempre. No, escolta, no queden entrades fins al novembre, eh?
Sí, vetllades màgiques?
Jo crec que, o sigui, que és màgic. Jo hi vaig anar dissabte, Francesc, intueixo que per
com
això...
Com vas aconseguir entrades, si ho vas decidir d'un dia per l'altre?
Vaig escriure al MacPop i li vaig dir, MacPop, creus que podries aconseguir-me màgicament una entrada?
Per...
I efectivament va posar-se la mala butxaca i em va treure dues monedes que es van convertir en carta i després en entrada.
Uau!
Dic, hòstia, valdrà molt la pena això. Serà guapíssim.
I?
No, està molt bé. Els meus pares tenien moltes ganes d'anar-hi.
Ai, i després, pares?
No, però ells tenien moltes ganes d'anar-hi i després em van dir, hòstia, com va anar, què tal, val la pena, ens agafem unes entrades o no, pel novembre, 100 euros cada entrada.
Pel novembre?
Què, 100 euros cada entrada?
Està molt cara.
Sí,
està molt cara.
80.
Oh, hi ha hagut molta inflació, doncs.
A partir de
quan hi vaig anar jo fa 8 anys, perdona, el Mac Pop és el Mac més taquiller de la història del món.
Però ja ho era, el 2019.
Doncs ara ho és cobrant el doble.
Hòstia, noi! Ah, no hi penso tornar. No hi penso tornar.
Però no li fem aquesta antipublicitat.
Però si no li cal.
També és veritat.
Ah, s'hi omplirà igualment.
A mi em va agradar molt quan hi vaig anar.
Ara, vaig flipar,
ara hi tornaré a anar.
No, impressiona molt.
100 euros, però...
Tens donar-hi un cop l'any, jo.
Impressiona molt. Ell està divertit, ho fa amb ganes.
Sembla el Núñez del Cracòvia. 100 euros.
100 euros? 100 euros és molta pela.
Home, sí que són molts cèntims.
Sí.
Però val la pena.
Sí.
És més que un concert, molt més.
Molt més, sí.
Més curt, quan dura?
El Polònia van dir que sí que hi ha màgica.
És molt poc.
Els diners dels espectadors, sí. Fa desaparèixer 100 euros.
Tu hi has anat?
Ah, no, vaig anar a Nova York quan va estrenar a Nova York.
Ets tan snob.
No, home, perquè vivia allà, coi, clar. I em va flipar, eh?
Sí.
Hi havia molts catalans, aquell dia, allà.
Perdona, i té de tot, eh? Té una mica de ciència, una mica de filosofia, grans referents culturals. Hi ha un punt on es cita Interestel·lar, dic, soc al lloc correcte. Estic bé aquí. No me'n vaig.
Encara fa aquell
home, aquestes altres referències culturals.
Al principi, el documental de Ciutat Badia.
També, sí. I apareix la noia aquella, el Almodóvar, la Maura, fent de la seva mare. Sí. Hi ha tot un treball allà al darrere molt bèstia.
I la Laura Escanes, veig que també hi ha estat aquest cap de setmana.
Sí, però no ens vam trobar, em va dir que li havia encantat.
Pel mateix dia?
No, ella el dia abans.
Ah.
Segur que la seva va estar millor perquè sabia que hi havia la Laura.
Perdona, tu també sabia qui eres.
No, jo crec que no. És a dir, jo he dit que vaig escriure el Mac Pop, però en realitat vaig escriure l'Héctor, que és genial, que és un dels seus follets.
El gerent.
Dels seus follets. El Mac Pop deu tenir follets, no?
Sí, folletes.
Sí.
Tenen sexe, els follets?
I tant, sense parar.
No,
si els ve de gust.
Sí, tenen sexe i tant.
Pensava que entre ells.
Facin el que vulguin.
Els veia molt actius, jo, els follets.
Sí, però ells són com d'un altre... Vull dir, estan molt avançats. Llavors, tot el tema del gènere vinculat amb el sexe ja no ho tenen.
Hi ha follets Therian?
Algun n'hi ha de ser, per...
Sí, hi ha de ser.
Clar.
De tot.
Sí.
Molt bé. I el que no surti avui, farem Mago Pop?
Farem Mago Pop.
I passarem un momentet, sí.
Ah, sí?
Sí, home, sí. Passeu-hi, home. Ha estat molt bé, això.
De puntetes.
Bé.
A veure què.
Mira, fem una cosa, que veig que no ho teniu clar, anem a fer un programa.
No, sí.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
607-07-09-01. Li voleu enviar berenar a algú, per exemple? Heu anat a veure el Mago Pop i us ha agradat molt i voleu agrair al Mago amb un berenar? Doncs 607-07-09-01.
Què vol dir? Però si hem pagat 100 euros ja.
Bé, però si estàs tan agraït que li vols enviar, pots fer. En tot cas...
Potser hauria de ser el Mago Pop que envies una coca a tota la gent que l'ha anat a veure, eh?
Doncs Mago, envia'ns un WhatsApp.
I seguiria sent tan ric com és ara.
Doncs això.
L'Antonio és genial, és un cas d'èxit únic en aquest país. I al món.
Mira, jo tinc el Carlos, que ha rebut un berenar, que és el seu aniversari. Carlos, bona tarda.
Bona tarda.
I per molts anys.
És el meu aniversari.
Com dius? Sí, dic que és el teu aniversari, no?
Sí, sí.
Dic que per molts anys.
Moltes gràcies.
Qui creus que t'envia aquesta coca de felicitació?
Doncs la veritat és que no ho sé. Pensé que seria un regal de la meva parella o de la meva mare, però m'han dit que no. Llavors, no tinc ni idea.
Igual t'han enganyat, eh? A veure, aquesta persona et saludarà, a veure si reconeixes qui és.
Hola, guapo!
Hola, mama.
Ah, mama, és la mama Montse. Per què li vols enviar al Carlos aquesta coca?
Bueno, per desitjar-li un feliç aniversari, ara que canvia de dècada, i bueno, per agrair-li tot el que fa, que sempre està al costat, quan tenim moments dolents, una mica dolents, i bueno, per agrair-li.
Carlos,
digue'm.
Què tal la mare?
Molt bé, com sempre, molt bonica.
Ai, quina vergonya, això, de parlar per la ràdio.
Sí. Doncs, bueno, sí, una mica.
Escolta'm, doncs celebreu, compartiu aquesta coca i que aquests 30 anys vagin molt bé, com diu la teva mare, i endavant.
Sí, bueno, desitjo que vagi tot molt bé i a veure si seguim així.
Esperem-ho. Endavant sempre, sí. I amb alegria. Carlos, Montse, un petó a tots i moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Ai, vergonyeta, eh? Fa basses, això.
Passa, sí.
Bé, doncs dilluns que ve ens veiem.
Sí, jo vol.
A les 6 del que no surti, eh?
Home, i tant.
Farem màgia avui.
Sí, amb els peus.